L'esport al punt. Un programa que recull l'actualitat de tots els esports. L'esport al punt, tercera edició.
Hola, bona nit. Comencem aquesta edició de l'Esport al Punt i aquests en seran els temes. Les negociacions Barça-Atlètic de Madrid pel fitxatge d'Hugo Sánchez són en punt mort. Vicente Calderón vol molts milions i Núñez no està disposat a ser gaire generós. Asper ha fet el segon millor temps en els entrenaments de 80 centímetres cúbics del Gran Premi de Bèlgica. Jimbo Connors jugarà a la final del torneig de Wimbledon. L'Associació de Clubs de Primera Divisió de Bàsquet té assemblea extraordinària per cobrir una baixa de vocal a la Junta Directiva. Barça, Estudiantes i CAI Saragossa la pretenen. Josep Lluís Vilaseca serà el pròxim, durant els pròxims 4 anys, director general de l'esport de la Generalitat de Catalunya. Entre els seus objectius, consolidar la candidatura de Barcelona pels Jocs Olímpics del 92. Pascal Jules ha estat el guanyador de l'etapa d'avui del Tour entre Le Mans i Nans. Delgado ha estat quart. Victòria francesa a la Setmana Internacional de Canoe Kayak de Cortingles. Aquests seran, doncs, els temes d'aquesta segona edició de l'Esport al Punt. Comencem ara mateix. Uns només volen pagar 200 milions de pessetes, els altres en volen gairebé 400. El Barça no vol repartir generosament bitllets a l'Atlètic de Madrid perquè surti de la seva crisi econòmica. Hugo Sánchez ja és a Mèxic de vacances i Vicente Calderón vol vendre ràpidament el jugador a Can Barça.
Les negociacions entre el Barça i l'Atlètic de Madrid en relació a l'hipotètic traspàs d'Hugo Sánchez segueixen en punt mort. Les diferències són grans entre el que ofereix el Barcelona i el que demana l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid, concretament, demana en aquests moments 350 milions de pessetes i, a més, el 15% dels drets de traspàs que correspondrien al jugador Hugo Sánchez tindrien que córrer les despeses per càrrec del Barcelona. El Barça, per contra, ofereix 200 milions de pessetes i el passi de Pichi Alonso a l'Atlètic de Madrid. Vicente Calderón, després de la reunió d'aquest migdia amb José Luis Núñez, tenia aquesta versió sobre l'actual moment de les negociacions.
Pues nada, estamos con una cordialidad extraordinaria, tanto el señor Núñez y el señor Gaspar como yo, pero distanciados evidentemente en las pretensiones que tiene el Club Atlético Madrid y naturalmente las condiciones que le ofrece el Barcelona. Insisto mucho en que todo se ha hablado con mucha cordialidad, pero no hemos llegado a un acuerdo y por tanto no existe nada en absoluto.
¿Hoy habló con Núñez sobre este tema?
Sí, por supuesto que he hablado con Núñez, hemos estado almorzando juntos en la colectividad, pero no hemos sacado ninguna conclusión de acercamiento sobre el particular.
¿Para hacer el Barcelona ofrece jugadores en esta operación? Vicente Calderón supongo que tendrá una opinión concreta a este respecto.
No, el Barcelona ofrece, naturalmente, y es lógico, hay que comprenderlo así, ofrece algún jugador, no algunos jugadores, algún jugador, pero claro, el Atlético de Madrid, si se desprende de este jugador que es Hugo Sánchez, no es más que por una cuestión concretamente económica y no porque necesite jugadores. Y vaya por delante que la persona de la que hablábamos era muy interesante para el Club Atlético de Madrid, pero nosotros estamos en una galaxia muy distinta a la que está el Barcelona. El Barcelona necesita unos vuelos muy distintos a los nuestros, que los tenemos que limitar a una sociedad que tiene 38.000 socios.
¿Sí, el jugador del que hablaban era Pichi Alonso?
Bueno, es público y notorio que Pichi Alonso era una de las personas que se nos ofrecía y yo estaría encantado de tener medios económicos suficientes para decirle a Pichi Alonso que se viniera con nosotros.
¿Son tan grandes las diferencias en las posturas sobre el tema económico, vamos, que es lo que realmente aquí
bueno,
manda?
Yo no voy a hablar de cantidades porque no es mi costumbre, pero estamos a una distancia pues prácticamente de casi el 50%.
Gracias, don Vicente.
Encantado, y vaya por delante que yo estaría muy gustoso de que por darles para él, se ha marchado a México ayer, y como ha dicho, era una cuestión de amor propio, demostrar al pueblo catalán, a la nación catalana, a toda aquella gente con la cual él tiene una especial simpatía, que él podía sustituir bien la ausencia que han tenido con Maradona. Ahora, sin embargo, lo que yo no puedo es devaluar a este hombre, que es sobradamente conocido, que es un hombre joven, una conducta intachable, que es un gran jugador, y entonces yo espero que el Barcelona pueda reconsiderar su posición, porque por mi parte ya le he dicho al señor Miguel que estaría de acuerdo en esta transacción, pero siempre que fuera por estas vías, porque en otras circunstancias no hay que olvidar que se le dio en una ocasión a Marcos y a Julio Alberto, y como yo digo, son valores a cada prueba, que están probados. De fuera puede venir mucha gente, todos sabemos lo que es esto, y puedes encontrarte con sorpresas. Aquí no hay ninguna sorpresa, ahí tienes esos dos jugadores, y por supuesto esto es otra cosa que está perfectamente vista y apreciada. Si no la quiere coger el Barça, ese es otro problema de mi buen amigo el señor Núñez, con quien me llevo muy bien, pero estamos tratando un tema de negocios, y en este aspecto él mira por su club y yo miro por el mío.
Continuem a la segona edició de l'Esport al Punt. Del futbol al món del motor. Aquest cap de setmana es disputa el circuit d'Spa-Francorchamps al Gran Premi de Bèlgica de motorisme. De moment, el pilot valencià Aspar ha aconseguit el segon millor temps en la sessió d'entrenaments. Ot Martí, Bèlgica.
Hola, bona tarda des del circuit d'Spa-Francorchamps, escenari del que serà el proper diumenge Gran Premi de Bèlgica. El sol ha sortit després de que es passés una setmana sencera plovent sobre aquest circuit i amb el sol i el bon temps han arribat les bones condicions per als nostres pilots. Jorge Martínez Aspar, pilot de derbi, ha aconseguit en la sessió d'entrenaments d'avui, primera puntuable per aquest Gran Premi, el segon millor temps d'entrenaments per darrere del suís Stefan Dörfliger. I ha que precisar d'una forma important que aquest temps aconseguit per Aspar té molt més mèrit que el que hagués pogut aconseguir un altre pilot, ja que Aspar no havia rodat mai en aquest circuit. El jove pilot valencià s'ha enfrontat amb unes condicions una mica dures, ja que en els entrenaments lliures celebrats el dimecres va tenir que rodar en pluja. Dörfliger, el pilot suís campió del món de 50 centímetres cúbics, l'any 1983, coneixia perfectament aquest circuit i ha superat en 4 segons Aspar, però el pilot de derbi ha rodat molt bé, ha rodat amb força i ha atacat fort i ha sabut mantenir les distàncies. Per tant, Aspar, si milloren encara més en els entrenaments que celebraran demà dissabte, és un seriós aspirant a la victòria, tal com va succeir en el Gran Premi d'Holanda disputat a Assen. Pel que fa als 250 centímetres cúbics, Carles Cordós i Cito Pons, després de la desastrosa carrera que van tenir, de la desastrosa actuació, més ben dit, que van tenir a Holanda en el Gran Premi d'Assen, s'han superat a si mateixos i han demostrat que estan disposats a lluitar. En aquests entrenaments, Carles Cordós ha obtingut la novena posició i Cito Pons la dècima, demostrant que estan en forma i que volen rodar fort. Aquestes coses, per això, són una mica perilloses, ja que per darrere d'ells hi ha homes que en la sessió d'entrenaments de demà poden encara millorar molt més els seus temps. Creiem que Cito Pons i Carles Cardús no s'adormiran com van fer Holanda i que sabran agafar temps molt millors que els hi permetin optar, si més no, a un lloc en el pòdium en el Gran Premi de Bèlgica. Però, sens dubte, el gran protagonista de la jornada ha estat Aspar, el jove pilot valencià, que ha demostrat seguir en bona forma i disposat a conquerir, si més no, una altra victòria en cas que Stefan Dörfliger tingui algun problema o pugui lluitar amb ell en condicions. Les opinions d'Aspar, com sempre, eren sinceres i més que res ens comentava què li semblava el circuit i com estaven les condicions de cara a fer un bon paper en els entrenaments de demà.
Bueno, principalment aquests entrenaments, els primers entrenaments han sigut de posar una mica la monta a punt i el segon ha sigut que s'ha oblidat bastant,
club ja ha sortit i feia més o menys un temps ràpid. Jo, doncs, ho puc dir que he fet el segon millor temps, però que no crec jo que ja hi ha massa problema. Si va tot més o més bé per arribar-me a Dolfinger.
Potser no em sap l'opinió com molta altra gent, que Dolfinger potser està arriscant una miqueta massa en aquests últims anys.
Sí, és possible que sí, perquè jo crec que el temps que ha fet ell és un temps molt ràpid i sí que es pot arribar a aquest temps, però que jo crec que ja no crec que es veig massa més del temps que ha fet ell, el 2.56. Jo crec que és un temps molt ràpid i jo crec que també és per la raó que està arriesgant massa.
Després de la victòria aconseguida, sento no has tornat a l'oficina de casa teva, perquè has vingut directament aquí a Bèlgica. Tens coneixement de quina ha estat la reacció, l'impacte de la teva victòria, sent no només a casa teva, sinó a tot l'estat espanyol?
Bueno, realment no puc parlar massa sobre com estan les coses a Espanya, però que tu mateix estàs dient que no m'he acostat a Espanya, no sé com estan les coses, el que sí que he trucat bastantes vegades a la meva casa, algun amic i sí, m'han dit que hi ha un munt, diríem, bastant gran per tota Barcelona, València i per tota Espanya. Ojalà, jo des de l'hora no m'agradaria defraudar-vos aquí en Bèlgica i des de l'hora que tant l'equip i conjunt intentarem guanyar com no.
Aquestes han estat, com sempre, les sinceres les opinions de Jorge Martínez Spa. El pilot valencià es troba en un gran moment de forma i, al igual que els nostres representants a 250 centímetres cúbics, vol fer un gran paper en aquest gran premi de Bèlgica. Els entrenaments que celebraran demà dissabte ens confirmaran aquestes opinions. Això és tot pel que fa al circuit d'Spa-Francorchamps. Bona tarda.
Continuem en aquesta segona edició de l'Esport al Punt a les emissores de la Generalitat. A l'Associació de Bàsquet hi ha assemblea extraordinària per escollir nou vocal. La baixa del Manresa, la pèrdua de Clavel Manresa, ara deixa també una vacant a l'Associació de Clubs. I aquesta vacant la volen cobrir tres clubs. Als locals de l'associació hi és la nostra companya Pilar Calvo. Pilar, bona nit.
Hola, bona nit. 13 dels 16 clubs que formen la primera divisió de bàsquet han estat des de primeres hores de la tarda reunits als locals de l'Associació de Clubs de Bàsquet. El motiu d'aquesta reunió és portar a terme la votació per decidir qui serà el club que ocupi la plaça vacant a l'Associació de Clubs després que el Manresa descendís de categoria. Els tres candidats a ocupar la plaça són el CAI Saragossa, l'Estudiantes de Madrid i el Barça. I cal dir que és precisament el Futbol Club Barcelona el club on ha delegat l'assistència un dels tres equips que no és present en la reunió. És el cas del Breogán Caixa Galícia. Els altres no assistents són el Caixa de Ronda de Màlaga i el Lucky Canàries de Tenerife, aquest últim per estar de gira a l'Orient. I continuant amb el tema de la plaça vacant, hem de dir que el Barça ja compta amb un home que estaria disposat a representar-lo, Josep Maria Miralles. Recordem que el nom del representant del Manresa, ara no integrant de la Divisió d'Honor, és Carles Casas. I les raons d'aquesta lluita per part blaugrana de ser els locals de l'associació són clares. El Barça vol tenir força dins les entitats organitzatives, encara que el primer intent de ser-hi present ha resultat nul, ja que hi ha hagut discrepància de vots en la votació que s'ha fet, segons deia el representant del Caja Madrid, i serà necessària altra reunió, que en un principi havia de ser a l'agost, però tots els membres de l'assemblea s'estimen més ajornar-la fins a setembre. D'altra banda, i parlant ja del segon punt previst per aquesta assemblea extraordinària dels clubs de bàsquet, punt que parlava d'una probable moció de censura al Licor 43, hem de dir que aquesta moció no s'ha donat. En el seu dia, el delegat del Licor 43 va protestar per la que ell considerava mala actuació de la Junta Directiva de l'associació. Avui, però, el president del Licor 43 ha demanat disculpes. En nom del club, així doncs, no hi ha moció de censura i tot queda enterrat en l'oblit. I tampoc, com dèiem, tampoc encara no se sap qui serà el que ocupi la plaça vacant del Manresa. De moment, res més.